Bon dia d'aquest dimecres 16 d'agost amb un regust de dilluns, eh? Per si alguns encara no ho heu sentit, ja ha sortit a la llum el videoclip de Travis Scott, anomenat Sirens, va sortir ahir, i en el que hi participen, si encara no ho heu sentit anomenar, els castellers de Vilafranca. I és que els Verds hi van participar amb 300 castellers i fent un 4 de 9 en folre, on també s'hi veu Scott com a part del tronc, eh? El van ensenyar en un moment i ja ell va ser tronqueti de seguida. Aquest videoclip ha estat gravat per la productora catalana Canadà, que també ha gravat amb Rosalia, amb Dua Lipa i amb altres artistes molt reconeguts. Així que ja ho veieu, eh? Tot un equip de LED. I a més, aquest videoclip també forma part d'una pel·lícula que s'ha categoritzat com a surrealista i psicodèlica, que es titula Circus Maximus, que està als cinemes dels Estats Units. És a dir, que ja ho sabeu, eh? Els Verds han fet aquí un salt a Hollywood gairebé. I amb això, doncs, que ja comenceu el matí sabent alguna cosa més sobre el tema tendència de la setmana a Vilafranca. Nosaltres som el Penedès Gama Extra i des d'ara i fins a les 12 us acompanyarem per fer-vos al matí una mica més distret. Farem amb Marc Pujol fent que tot s'anivi bé al control tècnic i qui us parla, Aina Soler. Evidentment, tot això no seria possible sense el nostre gran equip de col·laboradors i col·laboradores que sempre ens porten una gran varietat de seccions i contingut que us encantarà. Avui començarem el Penedès Gama Extra, com sempre, entrant primer de tot al quiosc per fer una ullada a les portades i als titulars que ens porten avui als diaris. I tot seguit seguirem amb la lectura, però en aquest cas amb la Sílvia Mir de l'Odissea, que avui no ens recomana llibres, sinó que ens porta deures amb els quadernets d'estiu. Tancarem la primera hora d'avui amb mobilitat a la fresca del CIAX, amb Irene Fernández, que ens parlarà del Cos Europeu de Solidaritat i els voluntariats subvencionats per aquest programa. Donarem tret de sortida a la segona hora del programa d'avui, alimentant-nos bé amb la dietista Astrid Barquer, que avui ens explicarà com llegir i entendre bé les etiquetes dels aliments que comprem. Tot seguit, després de la recomanació d'avui de la cartellera d'espectacles que ens porten des d'Espectacles Vilafranca, el Teatre Cal Bolet i l'Auditori, anirem cap a la secció Canviant Patrons, on l'Ariana Massana del Zadà ens parlarà avui sobre l'estètica. Encarem la tercera i última hora del programa d'avui amb algunes notícies ben curioses que hem vist a les xarxes últimament. I amb això arrencarem la part que tant us agrada, que és el concurs d'aquesta setmana. Recordeu que estem regalant, entre totes les participants al concurs d'aquesta setmana, una caixa de préssecs d'Urdal, cedits en aquest cas per Can Baldiri, socis de l'ADB de Fruita Dolça de l'Alt Penedès. Acabarem tot això amb una mica de música. Avui toca de la dècada dels 80. Al llarg del matí també seguirem l'actualitat de la resta del territori a través dels butlletins horaris informatius. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. I també comptarem amb els flash informatius de la mà de l'equip d'informatius de Ràdio Vilafranca a 9:45, d'11 i de 12. Així anirà aquest matí del dimecres 16 d'agost, ja ho veieu que és molt complet com sempre, i així doncs, som-hi!
Penedès Gama Extra, amb Aina Soler.
Com us deia, comencem al matí fent una ullada a les portades dels diaris d'avui dimecres 16 d'agost, i comencem amb l'Ara, que com a titular principal ens diu que el PSOE proposa Francina Armengol per presidir el Congrés. Els socialistes opten per un perfil ben vist per sumar i que busca seduir els independentistes. Si és elegida, l'expresidenta Balear haurà de regular l'ús de les llengües de l'Estat a la cambra. En foto de portada veiem un tren de Renfe amb el titular «Un altre dia negre a Renfe». I és que el descarrilament d'un tren Talgo a Sitges altera el trànsit ferroviari entre Tarragona i Barcelona. Com a titulars secundaris de la portada, la sequera dispara el preu de l'oli d'oliva i es calcula que pot arribar als 10 euros al litre a la tardor. Com canvia el tabac al cervell d'un adolescent? Un estudi detecta una falta de substància grisa. I pel que fa als esports, Espanya jugarà la final del Mundial i és que la selecció femenina va guanyar en aquest partit de semifinals. Seguirem amb La Vanguardia. El titular és el mateix, Francina Armengol, candidata del PSOE al Congrés. Coalició Canària insisteix en el seu eix amb el PNB i ofereix a Sánchez un pacte d'estabilitat. L'executiva del PSOE proposarà avui al grup parlamentari la candidatura de Francina Armengol, expresidenta balear, per presidir el Congrés i, per la seva banda, Coalició Canària va introduir ahir un nou matís en la seva proposta dirigida al PSOE, que és la inclusió del PNB a la mesa del Congrés. Això podria suposar un acord d'estabilitat per tota la legislatura. En foto de portada veiem aquesta selecció femenina celebrant la seva victòria i com a titular Espanya trenca totes les seves barreres. Salma Parauluello va tornar a revolucionar un partit que semblava condemnat a la pròrroga. Ella i Olga Carmona van ser les golejadores en una semifinal en què Espanya va fer fora Suècia per un 2-1. I diumenge jugarà la final contra Austràlia o Anglaterra, que s'enfronten avui, així que ja veurem quin serà el partit. Seguim amb més titulars. Un nou cas judicial a l'estat de Geòrgia acorrala encara més a Donald Trump. Donald Trump i 18 membres del seu equip i del Partit Republicà són acusats per la Fiscalia de Geòrgia de muntar i orquestrar una empresa criminal per falsificar els resultats de les eleccions del 2020 en aquest estat meridional. L'acusació s'afegeix a 3 casos més que enfosqueixen el futur judicial de l'expresident. També més titulars. La banca parta 11.000 milions per anticipar-se a la morositat. Els bancs espanyols acumulen provisions d'11.000 milions d'euros per anticipar-se al repunt de la morositat per la pujada de tipus. Un Talgo descarrila i talla la línia del Garraf tot el dia. El descarrilament d'un Talgo sense viatgers procedents de València i amb destinació Barcelona va bloquejar ahir la línia del Garraf. I saurins per trobar pous d'aigua subterrània, en el cas de la temàtica sequera i de crisi climàtica, veiem també risc d'huracans més violents a l'Atlàntida. Anem al punt avui amb el titular el 17A, les víctimes volen reconeixement. Reclamen al govern la millora dels protocols per actuar en casos d'atacs terroristes i ara mateix es compleixen 6 anys dels atemptats de la Rambla de Barcelona i Cambrils. En portada, Festes de Gràcia, amb el titular Falera desfermada a Gràcia, i és que milers de persones col·lapsen els carrers del barri barceloní en l'obertura dels guarniments de la Festa Major. Els veïns volen trobar maneres per aconseguir que l'esdeveniment no mori d'èxit. En la foto veiem un carrer completament ple de gent. I seguim amb més titulars d'aquesta portada, del Punt Avui. 8 cases i un càmping cremats, balanç del foc al Rosselló. Unes 3.500 persones han estat desallotjades per l'incendi que ha cremat 500 hectàrees i que ara ja està estabilitzat. El PSOE proposa Francina Armengol per presidir el Congrés. L'expresidenta de les Illes Balears substituiria a Meritxell Batet, que ha renunciat a repetir en el càrrec. I tornem a repetir titular, descarrila un tren sense passatgers i afecta 6 línies del sud. Renfe ha d'habilitar autobusos durant tot el dia a causa de la suspensió del servei que va passar ahir. Anem cap al periòdico, veiem en foto de portada les jugadores de la selecció femenina espanyola celebrant aquesta victòria de semifinals i amb el titular El Mundial del Canvi. Més titulars de, en el cas dels esports. Èxit de públic. El torneig femení d'Austràlia és el més seguit de la història. Com a fita, la selecció espanyola arriba a la final després de vèncer Suècia amb un 2-1. En el cas de ciclisme, el Tour Femmes aconsegueix audiències de rècord i en tribuna un somni complert per Inés Martín Rodrigo.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.
I com us avançava, seguim amb lectures i ens ho acosten la Sílvia Mir de l'Odissea amb la Sílvia Delgado, la nostra companya.
Setmana a setmana, amb la Sílvia Mir i el seu de llibres, anem portant-vos una pila de propostes. Sílvia, bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Avui has decidit que no tot és llegir, que els llibres també tenen altres funcions.
Sí, evidentment. Les escoles ho diuen, no?, que la lectura va molt bé per l'ortografia, no?, i tots aquests temes, però l'escriptura també va molt bé per practicar, no?, una miqueta, i per aquestes comprensions lectores i totes aquestes coses. Us porto quadernets d'estiu.
No, sí. Aquestes alçades de l'estiu. Un clàssic, clar, que no falti. No,
són aquells quadernets dels quaderns Santillana de tota la vida, sí, no? I són, encara existeixen. Em va fer gràcia perquè, sí, l'altre dia va entrar un client a la llibreria i va dir: ostres, jo aquests els feia quan era petit. Dic, doncs mira, encara hi són.
Encara, no?, funcionen.
Quadernilles Santillana, sí, hi són. Però diguéssim que les editorials s'han arremangat una miqueta i, tot i que hi continuen havent els quaderns que recomanen les escoles i aquestes coses, també n'hi ha d'altres que són com una mica més entretinguts, diguéssim, que no tens tant la sensació de que estàs fent feina, tot i que continues estant treballant una miqueta, no? Mira, un que és molt divertit és un que es diu Bloc, que és de l'editorial Barcanova, va de primer a sisè de primària, i llavors són això, són passatemps, són enigmes, són sopes de lletres, relacionar paraules, tot aquell, no?, buscar països en els mapes, totes aquestes coses que pots fer amb un quadern convencional, però ho han fet com si fos una llibreteta, així, amb un bloc d'aquests que pots emportar cap a casa, o et pots emportar
com
a la piscina,
avall, no?
O
sí,
no?, te l'emportes a la platja, o el que sigui.
Atractiu, la portada, no?
La portada és atractiva, diguéssim que crida molt l'atenció, ja intenten que sigui una cosa que els nens no ho vegin com
un càstig.
Haig de fer feina, sí, no? Perquè, clar, això dels quaderns d'estiu... Sí, moltes vegades tens aquesta sensació, no?, de: ostres, la mare ja em fa fer deures. Bueno, doncs mira, també està bé, és una manera de passar l'estona. N'hi ha una altra d'una col·lecció que es diuen Agus i els monstres. L'Agus i els monstres és una col·lecció, té fins ara 21 títols.
Tants en porten,
imagina't. I no para, eh? O sigui, és una febre. Sí. A més, és curiós, no sé si ho saps, que cada història, el que ells fan és, quan fan les presentacions amb els nens, els hi proposen crear un monstre. I llavors, en el llibre següent, aquell monstre que s'ha creat l'introdueixen a dintre del llibre de l'Agus i els monstres. I també és una miqueta la manera de que els nens tinguin una interacció amb aquest llibre, no?
Clar, que estimulant.
Exacte, sí. Bueno, l'Agus i els monstres és això, eh? La història de l'Agus, que, bueno, és un nen que s'avorreix a casa, perd les coses, i un dia li apareix un monstre que es diu Flat. I diguéssim que el Flat el que fa és redescobrir-li el món, no? I passa moltes aventures, i, bueno, és molt entretingut. Els nens els encanta, riuen molt, per això en porten 21, eh? I ja t'ho dic, fins i tot té un joc, els que s'hi vulguin entretenir, també hi ha un joc de l'Agus dels monstres, de cartes, vull dir que val molt la pena. I ells, doncs, també han fet un quadern d'estiu. Tampoc no és el quadern d'estiu convencional, sí, clàssic, no? Que sí, que hi ha això, hi ha els retallables, hi ha jocs de coneixement, de lògica, però tot dintre del món de l'Agus. I llavors, diguéssim que també te'l fa una miqueta molt més amè. I pels nens que són una miqueta més mandrosos encara... No?
Més encara?
Més encara. N'hi ha un que es diu Coco Game, que és un blog que jo crec... Bueno, jo el veig com una paleta d'aquestes de Panettone que et donen els pintors una miqueta per mirar-te.
Sí, igual.
No? I són preguntes i respostes. També va per edats, va dels 4 als 6 fins als 10-11. I és això, eh? En una part hi ha les preguntes i a la part de darrere hi ha respostes. És xulo perquè jo crec que fins i tot pots jugar amb els pares, pots jugar amb els germans, de vinga, va, jo et pregunto una cosa a veure si tu ho saps o no ho saps, no? I també és fàcil de portar, vull dir, és petitó i és una manera també de no fer deures, però anar aprenent cosetes. I amb els nens els agrada el format, la veritat. També...
Si vas amb cotxe, no? Estic pensant que també pots jugar
clar,
així en família.
És una miqueta de no estar tot el dia enganxat al mòbil.
A la pantalleta.
No? I llavors dius, doncs vinga, va, anem a això.
Juguem
no?
una estona.
Juguem una estona i també els fa rumiar i els fa tenir, conèixer coses noves. No sé, a mi m'agrada. Ara també han sortit en aquest format així i per passar l'estona val molt la pena.
Si voleu, per aquesta recta final d'estiu, alguna d'aquestes propostes, doncs passeu per l'Odissea i la Sílvia us les recomana i us les ensenya perquè les pugueu tocar i passar pàgines. I ens portes un clàssic, la Bíblia.
S'ha convertit en un clàssic, no? Fa 4 dies que no hi era, això, no?
Però ja ho és, un clàssic.
Sí, és curiós, no? Clar, primer va sortir per xarxes socials, no? Estem parlant del paraulògic, que per aquells que no ho coneguin, clar, és una combinació de lletres per conformar una paraula. Llavors, és un rusc en el que hi ha diferents lletres de color blau i el rusc del centre és de color vermell. Llavors, la idea és que has de completar una paraula en què sempre la casella del centre, que és la vermella, ha de portar aquella lletra. La veritat és que sí que el paraulògic va tenir com un boom molt, molt, molt exagerat en el principi, quan va sortir, no? I la gent et deia, no, és que jo he fet no sé quantes paraules, no?
Hi havia molta gent enganxada.
Moltíssima gent enganxada. I arrel d'això, doncs, hi ha hagut una editorial que ha dit, calla, agafem-lo i anem-ne a fer un llibre. I n'han fet 4.
4 porten.
Porten 4.
També està funcionant.
Està funcionant, sí, sí. Dos són infantils. Sí, més o menys infantils, a partir de 8, 9 anys. I es diu el quadern del paraulògic. I, bueno, a part de que hi ha les paraules aquestes dels ruscos, a més, pues, també hi ha una miqueta de, diguéssim, de jocs, de curiositats i d'entreteniment.
Està una mica farcit.
Sí. És curiós perquè el paraulògic a les escoles també el van utilitzar molt. I la canalla també... Clar, suposa que és això, no? El buscar, el tenir la gràcia que té el paraulògic és a veure fins on puc arribar, no?
I a més, aquell punt de competitivitat també, no?
Clar,
si
és...
faig més que tu
sí,
o que l'altre,
sí.
Quantes
clar.
Has fet tu, quantes jo...
Bueno, jo val a dir que, ostres... He arribat a la conclusió que no en sé tantes de paraules com existeixen, perquè a vegades el fas i penses, ostres, i aquesta paraula...
D'on ha sortit?
D'on ha sortit. Sí que és veritat que per internet volta un diguéssim, com un hacker del paraulògic,
sí.
Que el que fa és dir-te algunes paraules, no? I dius, home... I un dia m'explicava una mare, diu, és que el meu fill se'n va directament allà i fa trampes, saps? A vegades, dius, home...
Així no.
Clar, així no, no? Però feta la llei, feta la trampa, no?
Clar.
I llavors busques... Jo recordo al principi també que hi va haver un que el que feia era anava penjant tuits cada mitja hora d'una paraula, no? I llavors buscaves allò i dius, ah, mira, aquesta és veritat, no? No sé, és molt divertit el paraulògic.
Sí, i crea afició, eh?
Crea molta afició. I és això, n'han fet això.
4.
4. 2 per adults. Els adults és el paraulògic més convencional, diguéssim, no? Té 90 jocs, per exemple, i hi ha 120 paraulògics en línia. O sigui, a més dels que hi hagin dintre el llibre, també n'hi ha en...
És com un bonus track, no?
Sí.
Un complement.
Dius, venga, va, no? I llavors és això. Paraules, una miqueta d'humor, també. Tots 4 estan molt bé per passar l'estona i dius, bueno,
sí, sí.
Mira, el nen fa deures, doncs jo faig paraulògic.
Abans es feien mots encreuats, ara es fa paraulògic.
Sí, sí, sí.
Quins altres llibres d'entreteniment recomanes?
Clar, si el paraulògic creieu que és massa, massa llarg, hi ha un quadern, un editorial que es diu Blackie Books, que té el seu quadern d'estiu. És només en castellà, eh? Es diu Cuaderno de Verano, Blacky Books, tal qual, o sigui, tampoc no ens hem trencat molt al cap. Porta 12 números.
Carai.
Sí, sí. O sigui, hi ha gent que et diu, Sílvia, quan surti el Cuaderno de Blacky Books...
Me'l guardes?
Me'l guardes, que el vindré a buscar. Sí, sí, ja s'ha convertit, no? I a vegades és com una miqueta fetitx, ja, del tema del Cuaderno Blacky Books. El seu creador és un senyor que es diu Daniel López, que és un noi que va guanyar aquell programa famós del Saber i Ganar.
Sí, es va endur el pot.
Sí.
És aquest?
És aquest.
Ah, val.
Clar, i és... Jo el trobo dificilíssim. Sí. O sigui, sí. és cultura general, eh?
Ja,
però clar,
ja.
Parla de banderes, parla de música, parla de... Bueno, és quadern d'estiu, eh? Perquè hi ha mots encreuats, hi ha enigmes, no? Relacionar entre els uns i els altres. Però, ostres, hi ha coses que penses... Jo què sé, o sigui... En quin any Mick Jagger va tirar la bandera a no sé on de no sé quantos?
Clar, jo què sé.
Jo què sé, no?
I m'agraden els estocs.
Sí, sí, però, ostres, són aquelles curiositats sí. Està molt bé, està molt ben fet.
O sigui que hi ha uns quants enganxats, eh?
Sí, i a més, Blacky Books, aquesta vegada ja l'hem passat, perquè ho vam fer finals de juny, organitzen un concurs a la seva casa, tenen una casa a Barcelona que es diu Casa Blacky Books, i organitzen un concurs entre tots els friquis de Cuaderno Blacky Books, no? I el guanyador, bueno, s'emporta un lot de llibres. I també és divertidíssim, perquè, clar, els veus allà tots competint els uns contra els altres, no?
A més, mega cracks, no?
Tots, clar, són d'aquelles persones que dius, uf, i a aquest nivell jo ja no hi arribo, no? I està molt bé, és molt xulo. N'han fet també un per nens, que també és adaptat a canalla, i després n'hi ha un altre, que és Golden, que diguéssim, perquè és per aquella gent de 60 cap amunt. I llavors els personatges que hi surten són diferents, eh? Surt Julio Iglesias, Nino Bravo, no? La reina d'Anglaterra... Clar, són ja coses que passaven als anys 50, als anys 40, no? Una miqueta a la seva època de joventut. I també és molt divertit, eh? El van començar quan ells feien 10 anys i ara en porten dos de Golden. Vull dir que tot un assortiment, tot el que vulgueu.
Pensen en tots els públics.
Sí,
no es descuiden ningú. Què més portem avui?
Què més portem? Mira, de la mateixa Blacky Books han fet una cosa que es diu Diari d'Estiu. I, clar, jo quan ho vaig veure vaig pensar... Jo quan era petita, a la meva escola, em deien... Sílvia, agafa una llibreta i cada dia escrius una mica el que has fet, no
és
sé
veritat.
Què, no?
Sí.
I, clar, n'hi havia que ho fèiem. Jo era de les aplicadetes, quan era petita.
Cada dia
no
una
sé
mica.
Què. I també tenies aquell amic que el dia... 2 de setembre, deia, bueno, jo diria que aquest dia devia anar a la piscina, i aquest dia, no? doncs Blacky Books, diguéssim que t'ha posat aquest diari d'estiu, bé amb tots els dies de la setmana, perquè vagis fent. També t'enganxines una mica per passar l'estona, i és curiós perquè, ostres, a la canalla els està agradant molt. Suposo que després l'entrenaran a l'escola, no ho sé, però també és una manera, no?, de dir, doncs, bueno, no farem tants deures, però... una frase, tres línies, explica una miqueta el que has fet avui, no? I també és una miqueta de comprensió lectora dels nens. Està molt bé, és molt xulo.
I de propostes n'hi ha més, eh? Si no us heu enganxat en cap d'aquestes, espereu, escolteu.
Escolteu. Bueno, llavors dius, ara sóc el pare vago.
Que també hi és.
Que també hi és, no tinc ganes de treballar gaire. Bueno, doncs l'editorial Alma ha fet uns blogs, que això sí que és el clàssic, n'hi ha de sudokus, n'hi ha de mots encreuats, n'hi ha... A més, és curiós, són xulos perquè són molt petitons, però a més pots arrencar les pàgines d'això. Llavors dius, mira, me'n vaig a la platja. A vegades estàs a la platja i dius, intento llegir, però hi ha el nen que corre, la música de l'altaveu d'aquell noi d'allà baix que no, no... I dius, bueno, això sí que m'entretindrà una mica més. I és això, eh? Hi ha de tot. Ja t'ho dic, hi ha sudokus, hi ha enigmes, hi ha jocs de lògica, hi ha jocs d'atzar, de crims, de resoldre un crim, no? Una mica cloedor d'aquestes històries. I també per... Bueno, és això de dir... Va, m'entretindré una estona...
Distrec.
Exacte. I tampoc no miro tanta pantalleta, que també...
També,
els mòbils
també
i Netflix,
ho hem d'aplicar.
Oi? També.
Sí, 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 sí.
També se'n veuen molts.
I alguna revista, també, per acabar?
Clar, sí. Jo tinc dues revistes que a mi m'encanten. Una és la del Món d'ahir, que és una revista, en porta 27 ja, també, i és una revista literària, diguéssim que com molt, molt, molt entretinguda, en què cada dos mesos, una història així, surt i sempre té una temàtica, sempre parla sobre alguna temàtica, i llavors proposa diferents autors que parlin sobre aquella temàtica, no? En aquest cas, aquest mes va sobre l'amor. I llavors hi ha, o sigui, hi ha gent tan estranya com el Kiko Amat i la Pilar Eire, eh? Vull dir, clar, la imaginació de l'amor d'un i l'altre...
Anys llum.
Exacte, no? I està molt bé. I l'última és una que es diu Rara, que va sortir a finals de desembre, que és un llibre, és una revista, diguéssim, que és revista literària, però a més molt, molt, molt visual. Juga molt amb les arts visuals. És una preciositat de revista, agafeu-la, perquè parla del món rural, a més, t'acosta la gent del món rural. I, ostres, a mi m'ha impactat. Hi ha una clienta que n'ha comprat com 3 o 4 ja per regalar. O sigui, sí, perquè té desplegables fins i tot dintre la revista. És molt xula, val molt la pena i jo crec que la disfrutareu també molt.
Vindrem, si més no, a tafanejar-la.
Vinga,
la vull veure. Sílvia, moltes gràcies. La setmana que ve t'esperem.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara passen 3 minuts de 9:45 del matí. A aquesta hora encetem un repàs a les notícies en aquest flaix informatiu del Penedès Gama Extra. Us parla Eric Guijarro. El patrimoni arquitectònic de Vilafranca atrau turisme local, comarcal i estranger aquest estiu. El mes d'agost, ja sigui per les temperatures o perquè la gent marxa de vacances, sol ser força tranquil a totes les ciutats. També a Vilafranca, però la capital de l'Alt Penedès compta amb uns atractius arquitectònics que cada cop atrauen més visitants. Aquest cap de setmana de Pont d'Agost, Vilafranca ha rebut turisme local i de fora de les nostres contrades en diferents activitats relacionades amb el patrimoni arquitectònic. Dissabte van ser molts els turistes que visitaven la cripta de Santa Maria. Des de fa 2 anys, la cripta obre cada dissabte. Abans només ho feia per festa major. Al voltant de 100 persones visiten cada dissabte la cripta. A banda de la Basílica de Santa Maria, els turistes també aprofiten per visitar l'església de Sant Francesc, així com el seu retaule de la Mare de Déu i de Sant Jordi. L'església de l'antic convent dels franciscans és un edifici gòtic de finals del segle XIII d'un gran valor arquitectònic, artístic i històric. En una de les capelles s'hi exposa el conegut retaule de la Mare de Déu i Sant Jordi, una joia de l'art gòtic català de finals del segle XIV, atribuït a Lluís Borrassa. Una visita que també es pot fer cada matí de dissabte. Ja als vespres dels dissabtes és tot un èxit la visita amb posta de sol al campanar de Santa Maria. Actua posa en marxa un programa itinerant d'inserció laboral destinat a dones en els àmbits rural i urbà. Des del passat 17 de juliol i fins al 31 de maig del 2024 està en marxa el projecte Dona Rural, impulsat per Actua Cooperativa d'Iniciativa Social. Es tracta d'un projecte destinat a dones en situació d'atur que serà itinerant per diferents municipis de la comarca. La coordinadora del programa, Montse García, explica com va sorgir la necessitat de tirar endavant un projecte com aquest. Es tracta d'un projecte itinerant que passarà per 5 municipis de la comarca, concretament Sant Martí Sarroca, Torrelles de Foix, Sant Quintí de Mediona, Subirats i Vilafranca, en el qual s'atendran un total de 40 dones. Vint joves finalitzen el curs d'alfabetització en català organitzat pel Consell Comarcal. Els joves nouvinguts que arriben a Catalunya ho fan sense coneixement de la llengua i sovint amb un nivell de formació acadèmica molt baix. En conseqüència, la seva inserció sociolaboral i acadèmica, formal o no formal, té una dificultat afegida a l'hora de comunicar-se de manera escrita o oral. En el marc del Pla d'Acció Comunitària per la Inclusió Social a la comarca, a l'Alt Penedès, diversos professionals del Consell Comarcal vinculats a recursos per joves, l'assessoria acadèmica del Servei de Joventut, referent d'ocupació juvenil del Servei de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i el programa Joves en Situació de Vulnerabilitat i l'equip de teràpia assertiva comunitària de serveis socials van fer un treball conjunt i van proposar aquesta formació. S'ha dut a terme durant els mesos de juliol i agost i ha tingut una durada de 45 minuts i ha estat impartida per una professional de la cooperativa Actua. I acabem a Olèrdola, on la Diputació ampliarà durant aquest mandat el seu suport a l'Ajuntament amb un increment d'inversions. La Diputació de Barcelona incrementarà el seu suport a l'Ajuntament d'Olèrdola en aquest mandat, ampliant recursos per finançar inversions al municipi. Així es podia constatar divendres durant una reunió que es mantenia a l'Ajuntament d'Olèrdola amb el diputat, president de l'àrea d'infraestructures i territori de la Diputació de Barcelona, Sergi Vallès, amb l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, i el segon tinent d'alcalde, Jordi Álvarez. Sergi Vallès explicava que reunions com les mantingudes a Olèrdola són fruit de l'acord de govern a la Diputació, que incorpora l'augment de recursos per l'Alt Penedès. Vallès assenyalava que s'havien posat les piles perquè aquests recursos arribin al territori el més aviat possible.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 2194. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat. Les 10 aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat de les 10 aventura. Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les 10 aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Penedès Gamma Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Una setmana més, si queda alguna persona que encara no ha pogut marxar a fer les seves aventures d'estiu o ja de cara a l'hivern, perquè si no les heu fet ja aneu una mica tard per fer-les ara a l'estiu, tenim aquí a la Irene del CIAX per parlar sobre mobilitat a la fresca. Bon dia, Irene.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, 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 molt bé. A què deies, no? Ja amb la recta final de l'estiu, però encara hi som aquí.
Parlàvem abans una mica de que encara ve gent a preguntar alguna cosa, però molt poqueta, perquè ja la temporada doncs, de marxar, diguéssim, que una mica ha anat acabant.
Sí, ja al final qui té pensat marxar fora, doncs també és previsor i previsora i ja ha vingut fins i tot des del febrer, diria. I ja gairebé tots els projectes estan enllestits o fins i tot alguns finalitzats, no? I sí que els que venen d'última hora ja és més que ara pensar al setembre o l'any vinent.
Molt bé. Sí. Molta gent?
Sí, cada cop més. Sobretot gent que s'ha quedat, et diria, més sense estudiar.
Vale.
És a dir, que pel que sigui no ha pogut entrar al grau universitari o no ho té molt clar. I doncs tenen pensat doncs, buscar alguna altra oportunitat dins del que és la mobilitat internacional i a partir d'aquí ja comencen a buscar. Comencen a buscar projectes, a veure quines oportunitats o, si més no, informació.
I avui quina informació ens portes? De què ens parlaràs?
Sí, avui sobretot el projecte, el Cos Europeu de Solidaritat. Aquest projecte abans es coneixia com el SEVE, el Servei de Voluntariat Europeu. Feia més d'un parell d'anys, 3 anys diria, va canviar el format, el nom, no? Però al final el programa ve a ser el mateix. És un voluntariat que està 100% finançat per Europa, a tots els joves entre 18 i 30 anys, encara que a partir dels 17 ja poden començar a registrar-se a la plataforma, poden començar a fer cerca i fins i tot aplicar ofertes. L'únic requisit és que el dia que marxin tinguin 18 anys. I són projectes de llarga durada o curta durada. Hi ha dues tipologies. Quan parlem de curta, parlem que no duren més de 2 mesos, és a dir, poden ser 2-3 setmanes, màxim 2 mesos, i els que ja són de llarga durada són mínim 2 mesos, màxim un any.
I 100% financiats, què inclou?
Clar, això m'ho pregunta molta gent i sobretot m'ho trobo molt quan vaig a fer xerrades a les aules, no? Es passen qüestionari i em diuen, no, ha vingut a vendre, ha vingut a... això que explica no pot ser possible. Sí, dic, jo només vinc a traslladar-vos els projectes que hi ha, no? Com a joves i les oportunitats que us donen. Aquest projecte està 100% finançat i inclou el que és el vol d'anada, el de tornada, el que són la manutenció, l'allotjament i fins i tot petites formacions que són totalment gratuïtes i voluntàries durant el que és el voluntariat. També fins i tot podem a vegades sentir el que es diu diners de butxaca, que diners de butxaca vol dir, a veure, no és un sou, perquè no és un sou, però sí que és una quantitat doncs, mínima per tu. Val? Sobretot aquests diners de butxaca es troben als projectes que són de llarga durada, no? Es dona com aquest recolzament al voluntari o voluntària. Però en aquest cas està 100% finançat, no? Sí que és veritat que si un projecte dura un any i, per exemple, t'agafa el Nadal de per mig, és normal, no? És lògic que vulguis vindre a veure la teva família, però en aquest cas aquest vol el pagues tu, però bueno...
Són extras.
Pot, exacte. Però el que seria el vol d'anada i tornada al projecte està 100% finançat.
És un 100% d'aquests que sense lletra petita, eh?
Sense lletra petita, sí. Això m'ho diuen molt, no? Perquè diuen, és que no pot ser. Sí, sí que és. Sí que és veritat que cada cop, si entrem a la plataforma, ens trobem més projectes fora d'Europa. Que al final, no?, estem dient cosa europeu de solidaritat, però sí que és veritat que cada cop ens trobem projectes que estan fora d'Europa. I amb aquest sí que dic, aquí sí que hem de mirar la lletra petita, perquè, clar, a vegades sí que és veritat que financen una part, perquè potser tenen alguna relació amb altres entitats de fora d'Europa, però potser hauríem de mirar, no sé, el vol de tornada doncs no està inclòs, o el vol d'anada no està inclòs. Val? Amb aquests casos puntuals que sí que estan fora d'Europa, sí que diria que mirem en aquest cas sí la lletra petita. Però tot el que és dins d'Europa estaria 100% finançat. I al final és una oportunitat doncs, molt bona, tant per joves que potser en aquest moment doncs, no saben cap on tirar, què fer, no? Perquè sobretot quan em parlo de voluntariat hi ha molta gent que associa aquesta paraula a causes humanitàries, no? I està bé, aquests voluntariats són supernecessaris, però no estic parlant d'aquest tipus de voluntariat. Quan parlem de causes humanitàries ens ve al cap, no?, algun lloc on ha passat alguna cosa i hem d'anar a ajudar. Al final, per això, necessitem una formació, és a dir, necessitem ser psicòlegs, necessitem ser auxiliars d'infermeria, al final, per donar aquell suport. Quan parlo de voluntariat, jo parlo d'un voluntariat de tot tipus, relacionat amb art, amb música, amb infants, amb esport. Per això, no, ho trasllado també a aquests joves que a vegades també encara estan buscant a què volen estudiar, què es volen dedicar o què volen fer. I és una molt bona oportunitat doncs, per començar a tantejar aquell sector.
Això t'anava a dir, quins tipus de projectes són els més destacats o els que més demana la gent?
Sí, els que més demana la gent, sobretot, em trobo molt relacionat sobretot amb temes de monitoratge, no? Amb temes d'estar també amb infants, amb adolescents, temes de dinamització comunitària, estar també a llars d'infants... Temes d'esport també cada cop és molt, perquè també amb aquest canvi que es va fer entre servei voluntariat i cosa europeu s'han anat incloent, o sigui, diferents tipologies i en aquest cas va aparèixer també el tema de l'esport, el tema de les noves tecnologies i són cada cop voluntariats que estan més demanats i també afavoreix això, a que joves que, per exemple, encara no saben què volen fer, comencin a mirar. Per exemple, l'any passat teníem un jove que estava a França, en aquest cas estava ajudant el professor d'educació física a fer les classes. No érem en francès, sinó érem en anglès, que això no ho he dit, tots els projectes es fan en anglès, per molt que marxis a Itàlia, marxis a qualsevol lloc, es fa en anglès. Ajudava a fer les classes d'educació física i, a canvi, si volia, de manera voluntària, podia rebre classes de francès. I al final el seu voluntariat era això, ajudar el professor d'educació física a dinamitzar les classes i a fer activitats. A canvi, doncs, tu tens aquesta experiència, comences a tantejar si això t'agrada, no t'agrada i tens l'oportunitat d'estar allà, conèixer gent, una nova cultura, un nou entorn i, a més, aprendre un idioma.
Està tot perfecte. Jo estic ja per demanar-te els papers per marxar jo. I quins requisits demanen?
Com a requisits, el que et deia, mínim tindre 18 anys, encara que a partir dels 17 ja et pots inscriure i començar a aplicar amb el requisit d'aquell dia que marxis tinguis els 18. Sí que és veritat que el que molt em pregunten és necessito algun nivell d'idioma, algun nivell d'anglès? No. No es necessita. O sigui, no t'ho demanarà, no serà explícit que t'ho demanin. L'únic que sí que depèn dels projectes, com deia abans, per estar amb infants, aquí potser sí. Sí que et diuen o que necessites un nivell o et fan una petita entrevista per veure, no, com et veuen, no? Perquè al final és això, has d'estar amb l'infant, has de relacionar, però amb altres tipologies de voluntariat tampoc hi hauria falta més que ganes i voluntat i voler marxar.
Hi ha algun país que sigui el que més gent demana o el que més èxit està tenint?
Sí, fins ara hi havia molt la tendència de molta gent que volia marxar cap a Londres, sobretot pel tema de l'idioma. I aquest és el hàndicap que ara cada cop em trobo més, perquè era una zona on no es volia anar molt i amb tot el tema del Brexit es fa molt... Ara mateix és bastant, bastant complicat. Al final és buscar altres països, és el que dic, al final l'idioma és l'anglès i si marxes a un altre país potser fins i tot tens l'oportunitat d'aprendre una segona llengua, no? Però la veritat que ara mateix, des que va aparèixer el paisatge de poder anar al mapa de Londres, estava bastant divers. Sí que diria que potser França, a vegades, com per proximitat, França, Itàlia, doncs és el que fa com una miqueta menys de por.
I la gent que té l'experiència, quan torna, quin és el que destaca, no?
Sí, o sigui, els hi agrada molt i fins i tot diuen això, no? Ostres, el no poder repetir. Dius, clar, és una oportunitat i l'has d'aprofitar molt bé perquè és un cop només a la vida, no? Sí que és veritat que, jo sempre dic, els hi dic, hi ha una doble trampa, no? Perquè es pot fer un cop, però podem fer una doble trampa i és que si fem primer un de curta, és a dir, un que no duri més de 2 mesos, després ens poden finançar un de llarga.
Vale.
Clar, d'aquesta manera podem fer el joc, no, d'anar primer un de curta i després fer un de llarga, i d'aquesta manera ens finançarien els dos. És a dir, estem sumant fins a 14 mesos, podríem marxar.
Al revés, no.
Al revés, no. Si hem fet un de llarga, després ens finançaran 2 setmanes o 3 o 2 mesos.
Primer és l'assaig, un meset o així, i després ja tot l'any.
Exacte. Sí que és veritat que la realitat és que costa trobar una miqueta el que són els de curteta durada, costa una miqueta. Però n'hi ha. Sí que diria que potser el més fàcil o el truco no seria buscar-ho a través del cos europeu, sinó que hi ha altres plataformes que estan dins del que seria el projecte cos europeu on podem trobar que estiguin finançades per aquest projecte.
I tot això, si algú que ens està sentint està interessat, ve el CIAJ i vosaltres ja els guieu, feu tot el tràmit, no entenc?
Sí, la primera assessoria normalment que fem és donar sobretot tota la informació, perquè és com molta informació de cop, no? Ensenyar la plataforma, com funciona, ensenyar altres plataformes on també poden buscar, encara que no sigui la principal, on poden buscar aquest tipus de projecte, sobretot els de curta durada també, i a partir d'aquí, quan tenen tota la informació, jo els dic, bueno, tu mires tranquil·lament, t'enteges què hi ha, i si t'interessa, doncs sí, quedem un dia i fem el perfil, perquè és molt important crear un bon perfil, perquè al final les entitats s'escullen per això, no? Pel teu perfil, pels teus interessos, i al final doncs s'ha de fer un bon perfil. Sí que és veritat que és una mica rotllo, o el prendre temps, no?, a fer això, però un cop el tens fet, ja està, és simplement anar aplicant ofertes.
I llavors ja esperes la resposta i...
Exacte,
i
és anar esperant. Jo sempre dic, no apliqueu només a una, no, perquè al final mai se sap, et poden contestar o no. Tampoc fa falta que apliquis a totes, no, però aquelles que vegis que et pot interessar, doncs ves aplicant. Però és això, sempre, sobretot, tenint un bon perfil ja preparat.
Entenc que cada projecte triga... O sigui, triga a contestar, depèn de cadascú, no?
Depèn. Hi ha projectes que a vegades et vas inscriure fa 3 mesos i de cop ja no esperes res i reps una resposta, i altres que són bastant ràpids. Vull dir, per això dic, és anar aplicant a diferents tipus de projectes que vegis que pots encaixar, i a partir d'aquí, doncs, ells ja tenen el teu correu, el teu perfil del cos europeu, i en el moment que vulguin parlar amb tu, doncs en aquest cas es posen en contacte, a vegades poden potser que facin entrevistes o... Clar, és veritat que també això a vegades doncs, et posa nerviós, no? Nerviosa no saps com preparar aquesta entrevista i... Però amb això també els dic que tranquils, que també tenim persones que els ajudin amb aquesta entrevista, que bàsicament és perquè s'ha de passar i ja està.
Els que segur que a vegades també els hi fa coses són els pares i mares.
Sí.
També et trobes a famílies sí. senceres allà dient Irene, per què li has ensenyat això?
Sí, 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 sí. Això passa... Sobretot ho veig molt, que a vegades el que fan és venen sols, demanen la informació, no? I després és això com ho plantejo a casa. Ara jo ja tinc la informació, ho plantejo a casa i potser a la segon cop que venen amb la família. Una miqueta també perquè ara els expliquis, no?, als pares... el que volen anar a fer els seus fills o filles. I és graciós, a vegades, no? No, però també hi ha de tot, eh? A vegades són els pares, també m'he trobat de pares, que són els que volen impulsar... Escolta, per què no proves això? Hi ha de tot, però sí que és veritat que la gran majoria, doncs, primer venen, tantegen i després ho plasmen a casa a veure com ho fan, no?
Em deies abans, fora de micros, que a part d'aquests voluntariats així com més grans, n'hi ha de més petitons que potser també a les famílies els hi serveix per introduir-los en aquest àmbit, no?
Sí, sí, aquests petits que són els que et deia de curteta durada, sobretot, que són els que més costa de trobar, sobretot si et poses dins de la pàgina del cos europeu, no, en trobaràs, però en trobaràs poquets, no? I a vegades jo dic això, dic, ostres, si no has marxat mai, no has fet cap experiència dins del que és la mobilitat, doncs potser aquesta oportunitat de marxar uns 15-20 dies, no?, per veure com et sents, perquè a vegades també anem al nostre cap amb una idealització del que és i després, ostres, arribes allà i al final estàs en un altre lloc i t'has de saber també situar, no? Per tant, sempre està bé aquestes petites oportunitats. I clar, a través del cos europeu no trobaríem, però sí tenim una altra plataforma, que és el COCAT. El COCAT és l'organitzadora de camps de treball de Catalunya. A mi no m'agrada, sempre parlem de camps de treball, a mi el nom no m'agrada, però al final el que es trasllada a voluntariats de curta durada. Són voluntariats de curta durada i dins d'aquesta plataforma trobem projectes que estan dins del cos europeu. Què vol dir? Que puc trobar un voluntariat d'uns 15-20 dies que estigui 100% finançat. I d'aquesta manera doncs, seria poder trobar aquesta primera oportunitat de curteta durada.
I en aquest cas, els àmbits d'aquests projectes són una mica diferents per ser més curts o...?
No, venen a ser una miqueta més o menys el mateix. Sí que és veritat que potser estan pensats d'alguna altra manera perquè l'impacte que pots tindre en 15 dies no és el mateix que pots tindre, per exemple, en mesos, no? Un exemple és, per exemple, en temes d'art. Hi havia un de llarga durada que era estar donant recolzament a un museu d'art a Berlín i, per exemple, una curteta durada doncs seria, per exemple, fer un mural a una paret, no?, que ha estat malmesa, l'han pintat malament, l'han trencat i doncs, durant aquests 15 dies doncs, fer un dibuix artístic a la paret. No? Serien diferents, al final l'objectiu és donar, no?, el treu gra de sorra, però de maneres diferents i amb temps diferents.
I quantes hores t'acostumen a demanar per implicar-te en aquest projecte?
Sí, això m'ho pregunten molt, no? Em diuen... Sobretot els que comencen em diuen... A veure, que estaré allà tot el dia o...? No, no.
8 hores allà.
No, no, no. Normalment són unes 4 horetes al dia o així amb les que s'espera de tu que estiguis implicat o implicada al que és el voluntariat. Per tant, al final és això. Ostres, el canvi d'estar jo, per exemple, 4 hores donant el meu suport a un projecte que... Jo, quan vaig a ser de què va, és una cosa que m'agrada, puc, a més, conèixer gent, aprendre idiomes i, a més, conèixer una ciutat nova i fer amistats, que això també a vegades és important, no? D'aquestes experiències també se'n treu molta gent que després, doncs, a vegades perdura amb el temps i pots fer altres coses.
I tema allotjaments? Són residències? Són...
Hi ha de tot, depèn del projecte. Al final, l'entitat d'acollida és la que organitza tot.
Vale.
Pots tindre des de que són residències d'estudiants, un pis compartit amb un altre voluntari o voluntària, potser estàs un pis sol, depèn. Sempre, normalment, abans de marxar, ja t'ho diuen i sempre el perfil també del cos europeu, quan tu vas a la fitxa de cada projecte, també et comença a indicar una miqueta com es distribueix el que és l'allotjament i els àpats. Perquè a vegades també pots trobar que et diguin doncs, els àpats, el que farem és donar-te un xec de 230 euros, movimento, i amb això doncs, t'has de comprar tu el dinar.
Vale, aquestes condicions no les tries, sinó que cada
Exacte.
Perfil ja et diu... Perfecte. No sé si m'he deixat alguna cosa de preguntar-te.
No, jo crec que ho hem explicat tot.
Ho recomanes a tothom?
Jo recomanaria almenys un cop a la vida. Ostres, molta gent em trobo, no? 18 a 30. Bueno, ja ho faré.
I llavors als 29 dius, ai!
Ai. I això, és un projecte... Cada cop es coneix més, és una molt bona oportunitat. No dic que hagis de marxar un any, però bueno, potser tens 2 mesos a l'estiu i dius, ostres, els aprofito, no? I això, vulguis o no, també és molt important. A vegades després, per segons quines feines, al posar això al currículum, també es té molt, molt en compte. I és això, 100% finançat, vull dir, no tens excuses, no? si vols marxar i reanimo a qualsevol jove, almenys si no, que vingui a preguntar i a informar-se.
Tu ho has fet, Irene?
Jo no ho he fet.
Oh, ara t'anava a dir, explica'ns la teva experiència.
Jo he fet voluntariat, sí que n'he fet, però no aquest. Amb aquesta magnitud no n'he fet. Amb aquesta magnitud no n'he fet.
Jo tampoc, però me l'has venut molt bé. Ara sí. Posaré el compte enrere abans dels 30 i sí, de marxar. Ja et vindré a veure.
Aquí està. No, també la diferència és que quan jo vaig començar a treballar no, en aquest àmbit em vaig adonar de l'important que és la informació. Que quan jo podia i era l'edat, no?, i quan també estava a l'institut i no tenia tota aquesta informació. Això és molt important. Per això també és important fer arribar la informació, perquè doncs a mi ja quasi com que se m'ha passat, no?, la temporada per poder-hi anar i m'he perdut projectes simplement per estar desinformada.
Sí, sí, totalment.
Exacte.
Doncs ja ho sabeu, si teniu menys de 30 anys, no aneu a última hora. Ara no hi aneu perquè estan de vacances, oi, si no m'equivoco. Torneu el dia...
El dia 4 de setembre.
4 de setembre. A més, deixeu-los descansar uns dies i al setembre hi aneu. Moltes gràcies, Irene, i ens tornem a trobar també d'aquí 2 setmanes.
Que vagi
bé. Adéu.
Penedès Gama Extra, amb Aina Soler.